Benvinguts a Música Essencial, un programa de Ràdio Vilafranca. En el programa d'avui parlarem de Händel i parlarem de la seva obra més coneguda, que és el Messies. Georg Friedrich Händel, compositor alemany del segle XVIII, va néixer el 1685 a Alemanya, una població anomenada Halle, i va morir a Londres el 1759. De fet, Händel, tot i que era alemany per naixement, va passar a Anglaterra i concretament a Londres una bona part de la seva vida. De fet, els anglesos el consideren, una mica en broma, però molt en sèrio, el millor músic anglès de la història. De fet, Händel està enterrat a l'abadia de Westminster, al costat de anglesos tan il·lustres com el mateix Shakespeare. Händel era un home inquiet, un home de món, que tenia interès per conèixer diferents llocs i diferents gens, i de jove ja va viatjar a Itàlia, que era una mica la meca dels músics en aquella època. Era el país que tenia la vida musical més important i més avançada. Händel a Itàlia va aprendre molt i molt ràpid, i el seu estil realment va canviar molt gràcies a aquesta estada a Itàlia, on es va quedar un parell d'anys més o menys i va conèixer els músics italians més importants. Händel va ser des de petit, des de jove, un gran organista i també clavecinista. I Händel, al contrari que molts altres compositors dels que ja hem parlat en programes anteriors, va ser molt famós en la seva vida i, el que és encara més poc habitual, va ser un home ric. Es va fer ric amb les òperes que va composar i que va produir. Ell també era empresari de les seves òperes, era productor, que diríem avui. Händel era un home molt de món, com dèiem, molt de societat. Va tenir sempre molt bones relacions amb reis, amb nobles, amb gent important. I, com dèiem, va viure a Londres, doncs, a partir més o menys dels 30 anys d'edat, doncs ja s'hi va establir definitivament i ja no va canviar de residència. I va ser enormement popular i enormement famós amb Anglaterra, que el va acollir com si fos anglès de naixement, no? De fet, es va nacionalitzar anglès al cap d'uns anys. Com a punt més negatiu, tot i que econòmicament va tenir una vida molt fàcil, podríem dir, o molt tranquil·la, en canvi, en quant a temes de salut, doncs va perdre parcialment la visió en un ull en els últims anys de la seva vida, i això evidentment el va afectar bastant. Händel, Georg Friedrich Händel, va escriure molta diversitat d'obres. Potser la part més important de la seva producció són les òperes i els oratoris, però també va escriure música instrumental, com concerti grossi, concerts per orga, suites per orquestra, com la famosa música aquàtica, sonates per clavecí, etc. I també música vocal, com himnes, cantates i altres, no? Hi ha una anècdota que diu que quan Beethoven estava ja en els últims temps de la seva vida, estava ja malalt, i li van regalar una edició de les obres completes de Händel, després de donar-los un cop d'ull, doncs va exclamar: "Aquí està la veritat", el qual demostra l'enorme admiració que Beethoven tenia per Händel. Bé, i ara passem a parlar de l'obra que escoltarem avui, que és el Messies, l'obra, no només l'obra més famosa de Händel, sinó una de les obres més populars de tota la història de la música. Recordareu, fa uns programes parlàvem de les quatre estacions de Vivaldi, com una altra obra també molt popular, i al igual que l'oratori, que no s'han deixat mai d'interpretar des que es van compondre. Un oratori és semblant a una òpera, però sense actuació. Els cantants canten, però no actuen, no hi ha un escenari, etc., sinó que es limiten a cantar. El qual no vol dir que no tingui una part dramàtica, evidentment, però no hi ha una actuació com pot haver-hi al teatre o a l'òpera. Händel va estar molts anys composant òperes amb molt d'èxit, a Londres, sobretot, Però al cap d'uns anys, doncs, o cap de bastants anys, va veure que el gust del públic doncs, canviava i els londinencs i els anglesos començaven a estar cansats de l'òpera italiana, entre altres coses perquè els hi costava molt entendre el text, no? ja que les òperes estaven habitualment escrites en italià, que era l'idioma habitual per l'òpera en aquella època, i després també, com sabeu, Verdi, Puccini, etc. Llavors, ell va veure això i era un home amb un sentit de negoci molt, molt, molt important, i va detectar aquest canvi de gustos i va dir, bueno, doncs no fem més òperes, farem altres coses. I altres coses va ser oratoris en anglès, precisament, i no en italià, per tal de facilitar, evidentment, doncs, la seva comprensió al públic anglès. I d'aquests oratoris, un dels primers va ser el Messias, composat el 1742. Sembla mentida, però el va composar en un mes, encara no. Tot i que és una obra prou llarga, dura més de 3 hores en concert. Es va estrenar a Dublín amb gran èxit i està escrita per coral, solistes vocals, soprano, una soprano, una alto o contralto, un tenor i un baix, i una orquestra. El tema de l'oratori del Messias, que té 3 parts, igual que les òperes tenen 3 actes, doncs la primera part és l'anunci de la vinguda del Messias, com sembla indicar el títol, oi? La segona part és la passió i resurrecció de Crist, del Messias, i la tercera part és té que veure amb la redempció dels pecats i la vida eterna. Com deia Trevor Pinnock fa uns anys, en alguna ocasió, en alguna entrevista, deia que el Messias és una obra per a tothom, no només per creients i no creients, perquè porta un missatge d'esperança. Per tant, no és una obra religiosa, estrictament parlant, tot i que el tema és religiós. Els textos, com diem, són en anglès, anglès antic, de vegades té algunes diferències amb l'anglès modern, està basat sobretot en textos dels profetes, Isaïes, Jeremies, etc. I el que farem, acabem de dir que l'obra és prou llarga, dura més de 3 hores, en aquest programa d'una hora no tenim, evidentment, temps per escoltar-ho tot, el que farem és escoltar una selecció de cada part. L'obra en total té 52 seccions o números, que s'anomenen, i el que farem serà escoltar 3-4 de cada una de les 3 parts. Aquí sempre hi ha la qüestió de, com sempre amb la música barroca, ja n'hem parlat en algun cop, la qüestió de la interpretació, amb quin tipus d'orquestra, amb quin tipus d'instruments, etc. Ens ha semblat interessant, ja que té 3 parts, doncs donar-vos 3 versions diferents, 3 interpretacions diferents per cada una de les parts. I ho anirem comentant. Per cert, com segurament quasi tots heu sentit l'Aleluia, us recomanem que no estigueu impacients per arribar a l'Aleluia, perquè tot el Messies val la pena, tot el Messies és una música fantàstica i l'Aleluia, evidentment, és part d'aquesta música, però no estigueu que l'anticipació de l'Aleluia no us impedeixi gaudir de la resta, també. Bé, doncs ara comencem amb la part 1, que és, com dèiem, el tema de la part 1 és l'anunci de la vinguda del Messies, i el sentirem interpretat per una orquestra barroca, que és Gabrieli Concert and Players. Això és una orquestra barroca amb un cor també barroc, que vol dir de dimensions relativament reduïdes, bastant més petit que els cors als que estem habituats en altres contextos. Tots ells dirigits per Paul McCreesh. El primer número que sentirem és una obertura, en l'original s'anomena Sinfonia, Symphony, i és realment una obertura amb 2 moviments, o amb 2 parts, més ben dit, una lent d'introducció i després una ràpida, amb un estil fugat, i veureu que això és l'inici de tota l'obra, del Messias, i comença amb un caràcter fosc, seriós, trist, que sembla indicar que abans de la vinguda del Messias, doncs, la humanitat està doncs, desorientada, perduda, sense saber a on anar. I això ho expressa molt bé la música que sentirem a continuació. era la Symphony o obertura de la part primera del Messias. A continuació escoltarem l'àrea de tenor Every Valley Shall Be Exalted. Us aniré donant les traduccions aproximades de cada un d'aquests números. Això voldria dir totes les valls seran alçades i totes les muntanyes baixades. Això és un text del profeta Isaías. Ho interpreta el tenor Charles Daniels amb, un altre cop, Gabrieli Concert and Players, dirigits per Paul McCrish. I després de l'àrea de tenor, Every Valley Shall Be Exalted, ve el cor, And the Glory of the Lord Shall Be Revealed, i la glòria del Senyor serà revelada, que és interpretada pel cor Gabrieli Concert, amb la direcció de Paul McCrish i amb l'orquestra Gabrieli Players. Això era "And the glory of the Lord shall be revealed", cor de la primera part del Messies. I a continuació un altre cor, "For unto us a child is born", perquè per nosaltres ha nascut un nen, referint-se al naixement de Jesús. Veureu que és una música alegre, ràpida, com de celebració, i que realment podria descriure l'alegria que produeix el naixement de qualsevol nen en qualsevol família. Era "For unto us a child is born", interpretat per Gabrieli Consort and Players, dirigits per Paul McCreesh. Passem ara a la segona part. Escoltarem també quatre números de la segona part, que tracta de la passió i resurrecció de Crist. Aquí la interpretació està a càrrec del Cor Mendelssohn de Toronto amb l'Orquestra Simfònica de Toronto, dirigits per Andrew Davis. Primer escoltarem un cor que porta per títol "And with his stripes we are healed", per les seves ferides som sanats.
And with his stripes we are healed.
era el cor "And with his stripes we are healed". A continuació, l'àrea de tenor "Behold and see if there be any sorrow". Mireu-lo bé i veureu si hi ha un dolor com el seu. Això és, com hem dit, és una àrea de tenor que interpreta el tenor Mark Padmore amb, un cop més, la Toronto Symphony Orchestra i Andrew Davis. Era l'àrea de tenor "Behold and see if there be any sorrow", interpretada per Mark Padmore, tenor, i la Orquestra Simfònica de Toronto, dirigits tots per Andrew Davis. Passem al cor "Let all the angels of God worship him", que tots els àngels de Déu l'adorin. De nou amb els mateixos intèrprets de Toronto. Hem escoltat el cor "Let all the angels of God worship him". I ara sí, ara pels impacients, arribem per fi a l'Aleluia, que no és el final de l'obra, sinó el final de la segona part. De vegades hi ha qui es confon. No cal dir molta cosa perquè és tan conegut aquest cor. L'únic que volem comentar, que és interessant de veure, és que tot i que és un número molt, molt brillant, és una música molt brillant, molt alegre, és interessant veure com comença a poc, comença tranquil, diguem, la música comença d'una manera tranquil·la, gairebé com un passeig, sense córrer, no? Sense impaciències. I això és una cosa que Händel fa sempre molt bé, que és començar tranquil·lament i després anar pujant mica en mica, en força, en intensitat, en complexitat de la música, també, per acabar després amb un esclat realment triomfal i que fa aixecar-se de la cadira. No? Sabeu l'anècdota que s'explica de que quan es va interpretar a Londres per primera vegada, doncs, al començar a interpretar-se l'Aleluia, doncs el rei, sembla ser que mogut per, bueno, per una cosa espontània, doncs es va posar dret i tota l'audiència es va posar dreta també, perquè clar, si el rei es posa dret, doncs tothom s'ha de posar dret. I llavors, a Anglaterra és encara tradició, no sempre, però és bastant habitual veure que l'audiència es posa dreta quan s'interpreta l'Aleluia. Bé, escoltem doncs el cor Aleluia, que és l'últim número que sentirem de la segona part, i que és de fet l'últim número de la segona part, interpretats un cop més pels músics de Toronto, dirigits per Andrew Davis. Era, segur que tothom ho sap, era l'Aleluia del Messias, de Händel, interpretats per el cor Mendelssohn de Toronto amb l'Orquestra Simfònica de Toronto, dirigits per Andrew Davis. I ara passem ja a la tercera i última part del Messies, que té a veure amb la redempció dels pecats i la promesa de la vida eterna. Aquí l'interpretació estarà a càrrec del cor de Clare College, de Cambridge, i la Freiburger Barockorchester, o l'orquestra barroca de Freiburg o de Friburg, tots ells dirigits per René Jacobs. Comencem amb una ària de soprano, que ve immediatament després de l'Aleluia i fa un contrast molt, molt bonic. Es diu I know that my Redeemer liveth. Jo sé que el meu Redemptor viu. I l'interpreta la soprano Kirsten Avemo amb el cor de Clare College i l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigits per René Jacobs. era l'àrea de soprano I Know That My Redeemer Liveth, interpretats per la soprano Kirsten Avemo, Choir of Clare College, Cambridge, i Freiburger Baroque Orchestra, sota la direcció de René Jacobs. Passem ara a dos números que van encadenats, que van seguits sense pausa. Un és un duet d'alto i tenor, que es diu Oh Death, Where is Thy Sting? Oh Mort, on és el teu agulló, el teu aguijón en castellà, no? El teu agulló. I a continuació un cor anomenat But Thanks Be to God, Donem gràcies a Déu. El duet l'interpreten l'alto Patricia Barden i el tenor Kobe van Rensburg i el cor, doncs, el cor de Clare College, Cambridge. Tots ells amb l'Orquestra Barroca de Freiburg, amb René Jacobs dirigint.
When shall be brought to pass the saying that is written?
Eren el duet d'alto i tenor Oh Death, Where is Thy Sting? I el cor But Thanks Be to God. I amb això arribem a l'últim número del Messias, que és un número força llarg, perquè realment són dos cors, diguem, junts, també encadenats, no? Però que normalment, bueno, es pot considerar que és una sola peça. En anglès, worthy is the lamb, digne és l'anyell de rebre poder, riquesa, saviesa, bla, 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 etc. I a continuació, la segona part d'aquest cor tan llarg és simplement amén. Per tant, són dos números corals seguits i ja dic, es pot considerar un sol número o dos junts. El primer cor és molt animat, ja és com bastant mogut, i el segon, en canvi, és més solemne, és més... és l'últim número del Messies, per tant, és natural que tingui aquesta solemnitat final. És interessant dir que el segon cor, el amén, està només... Amén és l'única paraula que sentim en 3 minuts que dura el cor. És una fuga magistral construïda enterament sobre aquesta paraula amén, i sobretot sobre la A d'amén. Si us hi fixeu, veureu que es repeteix moltes vegades, però sempre és diferent i mai no decau l'interès. I bé, i amb això recordem que la interpretació d'aquesta tercera part ha estat a càrrec de Choir of Clare College, el cor de Clare College, Cambridge, la Freiburger Baroque Orchester i amb la direcció de René Jacobs. I abans d'escoltar aquest últim doble número, doncs us recordem que la propera setmana, el proper programa, el dedicarem a Schubert, a les seves obres per piano, i també us volem recordar que qualsevol programa que no tingueu ocasió de sentir-lo el diumenge a les 8 del matí o el diumenge a les 11 del vespre, que és quan s'emeten, el podeu escoltar a la web de Ràdio Vilafranca en qualsevol moment i qualsevol dia que us vagi bé. I, de fet, tenim també una adreça de correu electrònic on estarem encantats de rebre els vostres comentaris i els vostres suggeriments sobre el programa. Us ha parlat Joan Sueiro, el control tècnic ha estat a càrrec de Joan Amat, i que tingueu molt bona setmana.